9 i 41, 4 i 41, Sobreviure al Català torna a Radio Illa, com sempre, amb en Carles Torres, el filòleg del Servei d'Assessorament Lingüístic del Consell Insular de Formentera. Molt bon dia, Carles. Avui va de llengua i de cos.
Va de llengua i de cos i de correccions que et faig de primera mà. M'encanta que t'equivoquis, Pepo. No t'he equivocat, però jo som un dels filòlegs, som dos al SAL de Formentera. Hi ha la Ruth Vela, professora, lingüista també, i un dels components de l'equip SAL. Què trobes? Com és així, atacant-te?
No, trobo que és molt bona correcció, perquè la Ruth fa molt bona feina.
I tant que sí.
Tant en tasques internes del Consell com en docència.
Correcte, externes.
I val la pena mencionar-la. Clar que sí, una abraçada a la Ruth des d'aquí.
Que no torni a passar, Pepo. Som dos, jo som un dels dos.
M'ho apunt.
I abans de començar a parlar, de presentar aquesta nova secció que farem avui, sí que és veritat que ho sentia a les 8 del matí, com sempre, arribant al despatx. És veritat, el govern ha donat 2 dies més de termini, és a dir, per apuntar-se a les proves oficials que tenen lloc aquest gener, i la gent que estigui interessada i que no hagi pogut apuntar-s'hi, encara ho pot fer fins al dia 31. És a dir, que divendres acaba el termini.
Demà passat. Hi ha hagut un problema en la plataforma d'inscripcions i bé, doncs no es va permetre que les persones interessades poguessin apurar el termini, així que s'ha allargat una miqueta més.
Correcte. Vull dir, realment el tràmit de la inscripció no és gaire senzill. Ja és una fórmula, sí, diguem-ho així, perquè és veritat que a vegades hi ha molts factors que a la gent, per exemple, que no està avesada a treballar a l'administració electrònica, doncs no és un tràmit senzill. Sí que té l'ajuda del SAL, dels companys de l'OAC, de les dues OACs que hi ha, però és veritat que, més enllà d'això, a vegades les màquines fallen i va caure la plataforma un dia, em sembla, i compensant aquest dia amb allargar el termini fins al dia 31. Per tant, qualsevol persona que estigui interessada a fer-ho i no ho hagi fet, pot comptar amb la nostra ajuda, evidentment, del SAL, amb la dels dos, la Ruth Vela i en Carles Torres, i els companys de l'OAC, que també sé que tenen molta bona disposició a fer-ho.
Hem posat l'enllaç per fer les inscripcions en l'espai de Sobreviure al Català que vam publicar el passat dimecres, dia 22, i avui ho tornarem a fer.
Genial, perfecte, gràcies per la vostra labor també. Labor de feina, diguem, de difusió.
A fer-ho fàcil, anem a fer-ho fàcil per la
Correcte.
Gent.
Correcte, sempre. Es tracta d'això. Sempre.
Molt bé, va, llengua i cos. A veure, a què et refereixes?
A veure, avui vull encetar una secció que no sé si ja serà cada setmana igual, però sí que farem, de tant en tant, recuperarem aquesta dualitat. De paraules del cos, avui en farem una molt concreta i molt coneguda, que estan immerses dins paraules que han significat o han matisat significats diferents, han fet creació de paraules, expressions, etc. Està plovent ara? No.
Sí.
Buah, quina passada, quin luxe, ploure aquí ara.
Sí.
Sentia la pluja i és una cosa que em crida moltíssim a mi, la pluja. Disculpeu aquesta... Bé, demostra que és en directe, això, veritat que sí?
Sí.
La paraula que avui emprat, que avui agafarem, serà, perdó, la paraula cap. D'acord? I com la paraula cap, que té en català una gran significació, s'ha immers per provocar nous significats, noves significances, nou lèxic. Començava amb una bastant coneguda, que és capcot. Capcot, de fet, és prou coneguda, la veritat que sí que podríem descriure-la sense cap problema, seria una persona que té el capcot, vol dir inclinat, i quan tenim aquesta dimensió, diguem, corporal cap a baix, vol dir que estem o pensits, o tristos, o preocupats, d'acord? De fet, el diccionari normatiu, si agafam el concepte cap-cot, ens du a cap baix, directament. Amb aquest sinònim de cot-baix. Ara parlarem després de cot.
A mi se m'acudeix una nova excepció que arriba amb la modernor dels temps, que és quan anem pel carrer capcots mirant el mòbil.
Correcte, bravo, sí.
No hem d'anar necessàriament tristos, segurament sí un poc abduïts.
Exacte, és a dir, segrestats pel mòbil. Em recordo que això hi havia una aplicació que era molt divertida, no sé si tu l'has coneguda mai, ara ja no està en boga, però per evitar accidents hi havia una aplicació que et permetia mirar el mòbil, però la càmera s'encenia i podies estar mirant el mòbil, mirant fotos, etc. Però tenies un petit quadrat al teu mòbil que veies al carrer, veies en terra. Veies qualsevol orifici, qualsevol clot, per no xocar, per no, diguem, caure.
Jo crec que és mala idea, no?
Si I tant que sí. I tant que sí, tant que sí.
Bé.
Cap baix. Cap baix significa amb el cap baix, inclinat endavant, especialment en senyal d'abatiment. Quan estem abatuts, duim el cap baix o cap cot. I en aquest cas, no parlo de mòbils, el diccionari encara, però el vaig trobar tot cap baix de la reprensió que li havien donat, de la bronca, d'acord? Estava com preocupat, abaltit, abatut. Aquest cap cot, tenim un altre concepte que és cotar, una cosa que és bastant coneguda aquí. Significa abaixar el cap en cap en actitud de pagar banyada, és a dir, quan tu vols fer el que fan alguns animals, d'acord? O a vegades aquest llenguatge que tenim amb els gats, que volen baixar el cap per acotar amb el teu cap propi,
sí.
I això és cotar, és a dir, cotar. El gat no em vesteix, però altres animals sí que em vesteixen i fan aquest moviment per baixar el cap. De fet, aquest cotar té molta relació amb acotar, que és tensar una cosa a una altra fins a posar-les segurament en contacte, d'acord? I també té aquest significat de fer cotes, posar les cotes en un mapa, és a dir, posar els límits en un mapa, en un dibuix, etc. Tot això a partir de la paraula cap-cot, d'acord? Cap. Una altra que està, diguem, camuflada, però que també és bastant evident, que és capbussar.
Ah, clar.
D'acord? És enfonsar de cap dins l'aigua. En aquest cas, sempre parlo de l'aigua, d'aquest líquid. Per extensió, així com l'amor l'eleva la pensa, la malícia la capbussa. És a dir, se t'hi figurat que t'aprofundeix a un terreny, a un lloc. Fixeu-vos que la paraula capbussar té aquest origen, i aquesta primera paraula, que és cap, que de fet aquí es diu cabussar o capbussar.
Sense la P tant, no?
Les dues són correctes.
Les dues són correctes, eh?
I de l'acte d'aquest de llançar-se des de les roques cap a l'aigua, deim que és fer un cabussó. I també significa cabussó, encara que no es llancem des de les roques, anar a la platja. És a dir, l'expressió típica de anar a fer un cabussó.
Sí,
vol dir anar doncs, a la platja una estoneta, a remullar els peus, i encara que no saltem de dalt a baix.
Ara penso també en les passejades per l'Estany Pudent, que veiem les cabussoneres.
Correcte, aquest ocell. Sí. D'acord. Tot això deu ser...
A més, és que sol és característic d'aquest ocell, típic de l'Estany Pudent, fer el capbussó cap a baix.
Exacte. Doncs en aquest cas és el que... Ara també parlarem d'un altre ocell que dona nom a una paraula que té aquest nom de cap, que potser ja saps per on va la cosa. El que és curiós, però, és que aquesta forma de capbussó identificàvem clarament el cap, però el bussó o el bussar, i un pensa, ostres...
Em recorda bus.
Bravo. Però és una etimologia popular. Es veu que és popular. És a dir, aquest bussar és una forma dissimilada de cap. És a dir, és com empeguar o emmenar. És a dir, és una forma que ve de cap a bussó. Però és veritat que té aquesta presència, el bus, que significaria... Doncs això, és molt fàcil, aprofundir el cap, etc. Hi ha una altra qüestió, que el bus nostre, en teoria ve del castellà amb influència del portuguès.
Buzo.
Exacte. I el portuguès, buzio, que és un caragol de vida submarina. És a dir, és un nom que li donen en portuguès a un caragol que viu sota el mar.
Ah.
I d'aquí vendria el bus. Però és veritat que aquesta creació d'aquesta etimologia popular que es diu, o aquest encreuament, podria semblar que el cap bussar tindria doncs, aquest certificat de bus i del cap, però no crec que sigui així. Almenys els llibres així, com ho manen. Un altre terme que tenim a la paraula cap és capgirar. Capgirar, girar de manera que la part de dalt vagi a baix i que allà on hi havia el cap hi hagi els peus. D'aquí ve...
Capgireta.
Bravo, que és la paraula que es diu a les pitiuses. Vull dir, altres contrades, tombarella, giravolt, i altres fórmules per dir-ho, però capgireta, fixeu-vos que recupera o manté, més que recupera, el verb capgirar. Capgirar, capgireta.
Capgirar. A més, és curiós perquè en anglès dius capsize.
D'acord.
Amb C-A-P, igual.
Igual.
No sé si té alguna relació o què, però...
I, per exemple, parlant de l'anglès, ara sí que jo em vaig del tema, l'altre dia també estava mirant una sèrie, diguem, en versió original... diguem que he d'aprendre anglès, d'acord? I estic agafant mètodes diversos, i un és aquest. Aquesta fórmula que es diu moltíssim aquí d'estar en pena.
Sí.
In pain. Igual, en anglès. In pain. És a dir, en anglès significa el mateix amb el sentit de estàs bé, et trobes bé, estàs còmode. I penses, clar, aquesta,
evidentment... És que pain és dolor, no?, més aviat.
Però la fórmula... De... Espera, a veure si ho vaig entendre malament. Crec que no. Però, are you in pain? Què significa? Està dolorit o està...
Bé, evidentment, està bé no és.
És a dir, està en pena. Perquè està en pena, què vol dir per tu? Està en pena.
Mm.
Alerta. O sigui, en pena no,
no, no és una expressió que utilitzi molt, eh?
D'acord. Tenim dues expressions en aquest sentit, que és està en treball o està en pena. No significa estar trist. Significa, per exemple, la típica imatge de estic assegut d'una manera que em fa estar en pena, està incòmode i necessito posar-me a estar bé, a recuperar la posició adequada, etc. Estic en treball. D'aquesta forma física, sí que és veritat que podem anar a la forma mental, la forma anímica. Per exemple, quan t'he de dir una cosa que sé que potser no t'agradarà, Pepo, estic en treball fins a l'estona aquesta que no passa, d'acord? Però tot ve de la qüestió física, d'estar malament en una posició inadequada pel cos. Mm-hmm. Està en pena. Buscareu això de l'anglès. No, l'anglès no et puc ajudar, Pepo.
M'agrada bastant una expressió mallorquina amb això de la pena, no? No passis pena.
No passis pena, no passis ànsia, si estic tranquil.
Sí, també es diu bastant aquí. Mira, una pregunta d'Antoni en Pasqual. Sé que caparrut també ve de cap. Home, sí, no?
Exacte, i caparrut és la tercera paraula que teníem ara en via. Gràcies, Toni. Caparrut és obstinat, que no es deixa convèncer, es diu a Mallorca, a Menorca, a les Pitiuses. També podríem entendre que és una persona, un cabut, és un cap gros, d'acord?
Sí.
I caparrut és aquesta persona, diguem, de caparruda, caparruda, que s'obsté en una cosa i no canvia d'opinió. És molt caparrut. Abans comentàvem, o tu parlaves d'un ocell. Hi ha un altre, que és capsigrany, que és també, potser es coneix més per la via
de l'insult.
De l'insult, que significa cap buit, i, però capsigrany és un peix i un ocell, les dues coses. Una altra paraula que amaga la paraula cap és cap gros, amb el significat de amfibi, el que coneixem en castellà com renacuajo.
Sí.
D'acord? Que aquí deu venir més de la cua, en català agafa més el significat de del cap, un cap gros. Més paraules amb aquesta aquest concepte de cap, l'última d'avui. Una que fins ara hem vist com matisant què és el cap, com és el cap, si és gros, si es fa la volta, es capgireta, etc. Veiem clarament el concepte de cap. Però hi ha paraules, com aquesta que veurem ara, que potser no és tan evident. Per exemple, Pepo, hi ha confiança entre tu i jo, veritat?
Som-hi.
Quan tens tu un desig, però saps que és un desig que no et pertocaria i que potser no, diguem, no caldria adquirir, o quan, per exemple, els nens volen una cosa i t'hi dius, és que no ho vols, és el teu, és un...
Caprici.
Bravo, Pepo, és que sabia que podia confiar en tu. Caprici. Caprici és una paraula també que té una etimologia una mica fosca. Hi havia un possible origen, que seria venia de cabra, d'acord? Mm-hmm. Però tot indica que està, és una paraula italiana que està formada per cap, capo, i riccio, riccio, que significa eriçó, és a dir, cap eriçat.
Mm.
No tant amb el sentit de eriçat de rínxols, no? Com podríem pensar la gent que té cabell, sinó cap eriçat amb el sentit de quan tens un ensurt molt gran, has passat molta por per a una situació i tens aquesta situació en què els pèls o els cabells s'aterissen per un calfred, una emoció sobtada. Amb el temps, aquest sentit físic va evolucionar cap a un significat figurat i significaria una impulsivitat sobtada, una idea o un desig sense raonar, un caprici. D'acord? Mm-hmm. Recordem que tenim caprici, fixeu-vos que si separem una mica el caprici sí que podem identificar el cap i el ricci per una banda, i que també ha donat aquesta paraula capritx, que també és correcta. Una persona capriciosa o capritxosa és igual de correcta i tenen les dues vies.
Tenim més propostes. En aquest cas, en Jaumet, que ens diu cap per avall.
Cap per avall, correcte. Vull dir, significa, com abans fèiem
com cap girat.
Cap girat, no? Exacte.
Molt bé. Capell.
Capell. Capell, no sé si ve de capell, però que té... O sigui, cabell, segur. Capilar, per exemple. Però no sé, jo no podria atrevir-me ara si ve de... És a dir, o supos que és una cosa que...
Si ve de cabell o de cap, no?
És a dir, el cabell, és molt cruel parlar d'aquest tema amb tu, en aquest sentit, això del cabell i del cap, però ho entenem de forma estoica. La qüestió és, capilar segur que ve de capell, i evidentment, potser, en aquest cas, una cosa que va pel cap, agafi el seu nom per capell.
Bé. I també ens suggereix en Jaumet cap de fava.
Cap de fava, correcte.
Havia això de sortir.
Havia de sortir i ha sortit, ja està. No falta parlar-ne més.
D'altra banda, a mi se m'acudeix el cap i a la fi.
En aquest cas,
una expressió.
Però, sí, però és expressió, però cap, quan hem començat la secció, pensam que cap és la persona que és al front d'una empresa, cap és l'extremitat superior del cos, cap és el final, vull dir que té molta significació cap. Cap és l'accident geogràfic, d'aquí ve cap de barberia, o és cap, d'acord? Per tant, al cap i a la fi, el que vol dir, també el capdavall també significa aquest figurat, com abans comentava en Jaumet, em sembla, finalment, al cap i a la fi.
Això.
Però més de cap d'això, fa referència de cap i peus, per exemple, a l'extrem.
Principi final.
Exacte.
Principi final.
També tenim altres, més coneguts com cap i cua, per exemple, el número que comença igual que com acaba, és cap i cua perquè comença com la cua i el cap.
Clar. Namati diu caporal.
Caporal deu ser una dissimulació de cap, és a dir, la persona...
Al cap.
Exacte.
Al cap. Molt bé, doncs avui hem parlat de com la llengua incorpora, doncs en aquest cas, parts del cos, al cap i no sé si... Un altre dia recordo que havíem parlat també d'una altra part del cos, la mà. Recordes?
La mà, que era fantàstica. Aquella...
Sí, hi havia moltíssimes.
Hi havia moltíssimes, a més.
Termes.
És molt divertida aquella forma de la palmell, que ve de palma, com la palmera, però a més teníem un altre detall que era espectacular, que era com els dàtils provenen dels dits, i teníem els dictus digitals, és a dir, tota la palmera figura el que és un home amb els seus dits incorporats.
Sí, sí, mira, va ser l'abril passat, que vam xerrar d'això.
És molt bon cap, Pepo.
Manat, alçar la mà, allargar la mà, a mans plenes, a mans salves, algunes de les expressions que vam analitzar aquí a Sobreviure al Català, avui ho hem focalitzat amb el cap. Carles Torres, del Sal, moltíssimes gràcies, que vagi molt bé.
A vosaltres, salut.